Bon dia i benvinguts al programa L'Art d'Educar. Avui us volem parlar d'un trastorn d'aprenentatge que provoca dificultats en la lectura, escriptura i el càlcul. És la dislèxia. Què és? Quines són les seves causes? Com es diagnostica? Com s'intervé per ajudar els infants? Aquests són alguns dels interrogants que anirem tractant en aquest programa.
Són molts els factors que poden portar a que un alumne tingui dificultats en l'aprenentatge. Un d'ells és el trastorn anomenat dislèxia. En l'actualitat, la dislèxia és mundialment acceptada. L'Associació Internacional de Dislèxia la contempla com una dificultat específica d'aprenentatge, caracteritzada per dificultats tant de precisió com de fluïdesa en el reconeixement i la descodificació de les paraules escrites. Un trastorn específic de l'aprenentatge que pot estar acompanyat de problemes de lectura, d'escriptura i de càlcul. Es tracta d'un trastorn d'importància cabdal per la faceta humana a la qual afecta, que és objectiu primer d'aprenentatge i després eina fonamental de la mateixa. La seva descripció i identificació a nivell neurobiològic, cognitiu i acadèmic, així com la seva avaluació i intervenció, han estat àmpliament investigades. En els estudis realitzats es considera que cal anar més enllà de les explicacions neurobiològiques, cognitives i acadèmiques i cal analitzar les conseqüències emocionals i sobre el comportament associades a la dislèxia, com l'autoestima, autoestima personal, emocional, familiar, escolar i social, l'ansietat que pot tenir, repercussions de fracàs escolar repetit. Segons Nelson i Harwood, el 2011, l'assumpció de responsabilitats i culpabilitats pròpies pel baix rendiment escolar podria desembocar també en problemes d'ansietat i de frustració, fins i tot arribant a possibles episodis depressius en l'adolescència. La dislèxia és un dels trastorns de l'aprenentatge més comuns que afecta la comprensió oral i escrita i sol aparèixer en la infància. No està relacionada amb els processos d'intel·ligència i pot produir-se en persones amb molt bon coeficient intel·lectual. Pot tenir manifestacions molt variades i depenent de la gravetat de la dislèxia i de l'edat de l'infant, ja que la dislèxia és un trastorn d'aprenentatge, de manera que els símptomes canvien a mesura que el nen creix.
Per parlar d'aquest tema, tenim amb nosaltres a la Montse Diborra. Hola, Montse.
Hola.
Ella és pedagoga, l'equip d'assessorament psicopedagògic de l'EAP d'aquí Falset, del Priorat, que està aquí Falset, i atén els centres educatius de la comarca. Ella s'ha format darrerament sobre aquest trastorn i pensem que ens pot assessorar molt sobre aquest tema. Doncs apa, Montse, ja podem
començar.
Primer de tot, ens podries centrar una mica, no?, en què és la dislèxia.
Sí, bueno, la dislèxia, com ha dit la Montse, és un trastorn de base neurobiològica que condiciona una dificultat inesperada per l'aprenentatge de la lectura. I què vol dir inesperada? Inesperada vol dir que aquest nen o nena ha tingut una escolarització normal, que té una intel·ligència normal, que no té afegits dèficits sensorials, auditius o visuals, i que no té cap trastorn conductual greu. Val? Llavors, això seria una definició així curteta del que és la dislèxia. És un dèficit, no és un retard madurativ.
Yeah.
És un dèficit.
I quina prevalència hi ha de la dislèxia en la població infantil?
Val. Bueno, la prevalència, segons un estudi dels Estats Units, està entre el 5 i el 17% de nens en edat escolar. Clar, és molt entre 5 i 17. Jo, amb la meva experiència de treball, és lo que solem trobar és uns 3-4 alumnes per aula, amb dificultats d'accés a la lectura, amb diferent grau de dificultat.
Ja.
I afecta igual a nens que a nenes?
Sí, exactament igual. L'únic que, com no sé per què, sempre trobem abans els nens que les nenes. Igual que amb altres capacitats també solem trobar abans els nens que les nenes.
I se sap si hi ha una causa concreta que pugui produir la dislèxia?
La dislèxia. Pues no està totalment coneguda perquè hi ha diferents teories, però sí que sabem que segur que hi ha una base neurobiològica. És una disfunció neurològica dels circuits neuronals que s'encarreguen del processament fonològic. També sabem que la dislèxia és familiar i que és heredable. O sigui, no és una cosa de dir, ai, és que em surt dislèxia a segon de primària, és que tu neixes amb això. I també sabem per bueno, la neuroimatge, no? que la reeducació que fem amb aquests nens no només millora l'accés a la lectura, o sigui, com llegeixen, sinó que, a més, augmenta l'activació dels circuits cerebrals implicats amb la lectoescriptura. O sigui, està comprovadíssim científicament que aquests nens amb una reeducació, amb un treball, s'activen zones del cervell que abans no estaven activades. Que amb un normolector sí que ho estan.
Sí.
Ara que dius el de normolector, quin seria el desenvolupament ordinari o normal de la lectura?
El procediment normal d'adquisició de la lectura amb un normolector, una persona que no té dificultats, se divideix en quatre etapes. La primera és prèvia a la lectura, i és quan són molt petitets, que es diu etapa logogràfica, que és quan un nen o una persona no sap llegir i veu, per exemple, una etiqueta de Coca-Cola, sap que allà hi diu Coca-Cola. O veu una etiqueta de Lego, sap que allà hi diu Lego. O de Colacao, o jo què sé, o el logotipo d'un canal de dibuixos animats, no? Que Boing, i ells saben que hi diu Boing sense haver llegit Boing. Aquesta seria una etapa prèvia a la lectura i que es diu la logogràfica. Llavors hi ha l'etapa de consciència fonològica, que també és prèvia a la lectura, que és quan els nens comencen a conèixer els sons. Els sons, encara que no el grafema, però sí els sons, no? Llavors aquesta també és prèvia a la lectura. I després hi ha les dues més importants, que sí que són les que ens permeten l'accés a llegir, que una seria l'etapa d'adquisició de la lectura a través de la via fonològica, que aquesta via ens permet fer la correspondència, diguéssim, de la lletra amb el so, o sigui, de codificar una paraula, no? Donar a cada lletra un so. I llavors aquesta és la manera d'accedir a la lectura, que és la que s'utilitza, diguéssim, durant la primera etapa d'aprenentatge de la lectura. I després, amb bons lectors, aquesta lectura només la utilitzem, aquesta manera d'accedir, quan veiem paraules estrangeres, per exemple, o quan veiem paraules que molt difícils que no hem vist mai, activem aquesta lectura. Però diguéssim que és només a la primera etapa, aquesta la deixem enrere cap als 8 anys. Per què? Bueno, us acabo d'explicar un exemple. Per exemple, si jo veig escrit casa i la llegeixo a través de la via fonològica, jo primer decodifico casa a la C, li dono el so C, a la A li dono el so A, a la S li dono el so S i a la A una altra vegada el mateix, no? I llavors jo li dono un significat. Això seria la lectura fonològica. I llavors, a l'etapa d'adquisició de la lectura a través de la via lèxica, que aquesta és quan apareix, no sé, cap als 8 anys, més o menys, aquí utilitzem directament la representació ortogràfica de la paraula que ens permet arribar al significat. Per posar-vos un exemple, també, pues, seria com... tu veus casa, quan ja ets un bon lector, i tu no llegeixes a tu dius casa. Per què? Perquè has tingut una representació continuada, d'aquesta paraula l'has vist a diversos llocs, has accedit a ella a través, quan no la coneixies, a través de la via fonològica, però tu ja l'has automatitzat. I llavors ja llegeixes casa.
Diguéssim, anticipes, no? Diríem, ja no et cal.
Exacte, potser... exacte. Fas una representació gràfica al teu cervell d'aquella paraula. Bueno, aquestes són les dues vies d'accés a la lectura. La primera ho fem a les primeres etapes i la segona ho fem a partir dels 8 anys. Això es consolida cap als 8 anys. Diguéssim que la fonològica és els primers estadis de l'aprenentatge lector i quan som adults només l'utilitzem per paraules estrangeres o poc freqüents o pseudoparaules. És molt lenta i molt costosa i requereix de l'habilitat de saber segmentar so per so, si això ho has d'haver après. I la ruta lèxica, diguem, que apareix cap als 8 anys, és la que ens permet fer lectures més en diagonal, la que ens permet també adquirir l'ortografia d'una manera més passiva, i llavors és més ràpida i funcional, i ens madura cap als 8-9 anys. Llavors, per posar un exemple per acabar-ho d'explicar, si jo us passo dos textos a cada una, i amb el mateix número de paraules, el mateix número de vocals i de consonants, però un està escrit en el nostre idioma i l'altre està escrit en un altre idioma o en paraules inventades, quin creieu que llegirem més ràpid?
Jo diria el de que està en la nostra llengua.
Clar, perquè utilitzem la via lèxica,
clar.
Perquè tenim més representació d'aquelles paraules. I a l'altre utilitzarem la via fonològica, amb la qual serà com a molt més difícil desxifrar tot el temps i utilitzarem més temps i molt més esforç. I això és el que els hi passa als nens amb dislèxia, que contínuament han d'estar utilitzant la via fonològica d'accés a la lectura. Bueno, no sé si m'he explicat bé. I també tots aquests textos que corren per internet, a vegades, que els hi falten lletres, on es treuen vocals, i tot i així som capaços de llegir-los, és perquè activem la via lèxica d'accés a la lectura. Que amb normolectors és la que utilitzem amb un 95% de les vegades.
Sí, sí.
Llavors, aquí, en aquest moment, en aquesta segona fase, diríem, no? Aquesta que has dit lèxica, és aquí on veiem les dificultats, no? És a dir, diem aquells nens o aquelles nenes que realment, bueno, veiem que van molt a poc, no? Que segueixen potser per la via encara fonològica, i és aquí quan diem, ei, no? Alguna cosa passa.
Sí, és cap als 8 anys, que és normalment quan mos fan les derivacions. Però, bueno, després ja, si voleu, parlem una mica de lo del diagnòstic i com us podem anticipar
una mica. I l'evolució que de cada ruta en un normolector o en un dislèxic?
Sí, amb un normolector, diguéssim que a P5 és igual que un dislèxic, perquè els dos utilitzen la via fonològica. Llavors, cap a segon ja comença a haver, doncs, per exemple, un 25% de via lèxica, no? Els nens ja comencen a tindre més representació de moltes paraules i ja l'utilitzen més. Cap a cinquè ja faríem un 50%, amb un normolector, estem parlant. A l'ESO ja amb un 75% utilitzaríem la via lèxica i quan som adults quasi amb un 95%. Què passa amb un dislèxic? Que quan... O sigui, aquests percentatges són molt més petits d'utilització de la via lèxica i quan són adults aconsegueixen encara no el 50% d'utilitzar la via lèxica. Per això utilitzen més utilitzen les dos, però clar, no és com un normolector que quan és adult amb la via lèxica fa moltíssima via. Ells no.
Montse, has dit que a cinquè, és a dir, cicle superior, només els normolectors, només un 50% de paraules les llegeixen de forma lèxica?
Bueno,
aproximadament.
Sí, aproximadament.
M'ha semblat com molt baix.
Molt baix.
No, perquè bueno, la fluïdesa lectora d'un cicle superior, no? És...
Depèn del text, depèn de la dificultat, depèn de moltes coses. Suposo que tot això també són estadístiques. Uh-huh. I, bueno, doncs amb un 50% utilitzen les dues vies encara. Uh-huh. Llavors, quan són adults, ja, sí, com més paraules, com més exposició tenen a paraules, doncs més utilitzen la via lèxica.
Uh-huh. I com es diagnostica? O quins símptomes tenen?
Pues mira, el diagnòstic se sol fer a partir de la demanda, ja sigui de l'escola o de la família mateix, i es fa a partir de diferents eines. Primer de tot, el que fem a l'escola, quan hi ha alerta d'això, és passar un screening que ha d'omplir el mestre, i aquest screening, bueno, es diu ProDiscount, i el departament té guies sobre diferents trastorns d'aprenentatge i aquest és un que tenen a mà els mestres. Llavors, si aquest screening surt amb risc de que aquest nen tingui dislèxia, que de fet, bueno, per sort, els profes i els mestres ara estan molt més habituats a aquests tipus de trastorns d'aprenentatge i és que ja ho veuen, però bueno, fem el protocol igual, no? L'omplen i si en surt risc, iniciem la valoració. Llavors, amb aquesta valoració tenim en compte doncs, la història clínica d'aquell nen o nena, on tenim en compte els antecedents familiars, que com hem dit abans és un trastorn que és heredable, les característiques del desenvolupament psicomotor del nen, no? Si és un nen que ha començat a caminar bé, no? Per descartar altres coses. Llavors, també el desenvolupament del llenguatge o de la conducta, i també com està l'adquisició dels aprenentatges del nen o nena al llarg de la seva escolaritat o fins aleshores. No sé si estem a segon, doncs, bueno... Va arrencar a llegir bé o com va ser, no? la primera etapa del contacte amb els grafemes i tot això. Llavors, a banda de la seva història clínica, nosaltres també el que fem a l'EAP és passar diferents proves estandarditzades que, tot i que no et diuen si ho té o no ho té, sí que ens donen molta informació i moltes pistes. Llavors, el que sí que està clar és que com més precoç sigui la detecció d'aquestes necessitats, doncs més aviat podrem començar a intervenir per ajudar-lo. I com a símptomes, doncs mira, poden ser moltíssims, però, per exemple, la lectura és poc fluida, lenta, costosa, forçada, fonemàtica, o sigui, lletra per lletra, que requereix molt d'esforç. Hi ha nens que dius, bueno, que són molt espavilats, no? I els veus davant de la lectura i que han de fer un esforç gegant, que si la vegen... que no fan lectura directament, que no ha aparegut la lectura tot i l'estimulació que se li ha donat des de l'escola. Quan són més grandets, cap a cinquè, sisè, primer d'ESO, poca utilització dels signes de puntuació, allò que li pots dir mil vegades, Quan hi ha un interrogant has de fer aquesta entonació i passaria mil vegades per allà i no ho fa, o fa pauses inapropiades, no? Pauses massa llargues, o no les fa directament quan hi ha un punt. Fan repeticions, rectifiquen molt el que diuen, no? Que a vegades només ens fixem en quan es deixen de dir una lletra o quan en posen una de més, però quan repeteixen molt o rectifiquen molt o inverteixen síl·labes quan llegeixen o inverteixen lletres també quan llegeixen. Llavors, doncs, aquests nens també tenen moltes dificultats per adquirir l'ortografia, que això ens n'adonem una miqueta més tard, amb dislèxies lleus. I un altre símptoma que poden tenir són les dificultats per accedir al lèxic o per automatitzar seqüències verbals, com per exemple l'abecedari, les taules de multiplicar, els dies de la setmana, els mesos de l'any. Diguéssim que bueno, tenen dificultats amb les seqüències i amb això del lèxic que us deia és com... jo, per exemple, ara aquí veig un micro, no? I ells saben perfectament que és un micro, què significa, per què serveix tot, però no recuperen del seu cervell la paraula micro. És com... Això són dificultats associades, perquè llavors hi ha nens amb dislèxia que a nivell verbal tiren milles, no? Però sí que és veritat que també hi ha nens que tenen això associat, que els costa molt accedir al lèxic, no? Agafar riquesa de lèxic i tot això. I llavors amb l'escriptura també doncs, fan moltes errades d'ortografia natural, com ajuntar o separar paraules a la manera com amb ells els hi sembla, substituir sons, invertir lletres... I llavors també moltes errades, bueno, això de l'ortografia, com per exemple la B alta, la B la baixa, la G i la J o la H, que aquestes són les estrelles. Bueno, una mica els símptomes i el diagnòstic seria això.
I llavors tota aquesta rècula de símptomes, no?, o de dificultats que has comentat, al llarg de... Bueno, un cop s'ha detectat aquesta dislèxia i es comença a treballar, com evolucionen aquests símptomes o aquests dificultats?
O sigui, una dislèxia sempre depèn una mica del grau de dificultat que tenen aquests nens. Val? Llavors, la seva evolució serà una o serà una altra en funció del grau que tinguin. Però d'entrada, ja només que rebin una reeducació, l'evolució és bona. O sigui, ells segueixen pujant, no? Perquè a vegades sí que trobes gent que diu «Ai, però és que, clar, a segon de primària pues, és que no havia arrencat a llegir, mira ara», i dius «Sí». Però sempre hi haurà aquell espai entre el que seria si no tingués aquest trastorn. És veritat, són nens que poden arribar a la secundària perfectament, que poden arribar al batxillerat perfectament i que poden arribar a la universitat, però amb molt més d'esforç. I bueno, si els hi posen adaptacions i tenen compte des de l'escola i tot això, doncs molt millor. Però ells fan una bona evolució, en general. Fan una bona evolució, i més ara que ho sabem, que sabem una mica com abordar-ho des de l'escola, i si ells van a reeducació, doncs és una cosa que es pot arribar a compensar moltíssim, que també depèn del nen, de la seva motivació, també del coeficient intel·lectual, perquè hi ha nens que el coeficient intel·lectual els acompanya moltíssim i s'acaben compensant moltíssim aquests nens. Llavors ells ja troben la manera... estratègies per anar compensant tots aquests dèficits. Si tenen bona memòria, doncs, també només amb l'explicació de la classe doncs, són capaços de recordar molta cosa, i potser un nen doncs, que no té amb un CI doncs, més normal doncs no. Llavors doncs, bueno, és una miqueta això. Ells fan una bona evolució sempre que s'intervingui, però no arribem mai a, diguéssim, al nivell que els hi pertocaria per tota l'estimulació que se'ls ha donat. Però sí, se'ls pot ajudar a donar mesures compensatòries.
I es pot ajudar des de l'aula mateix? El mestre pot ajudar? O és necessari tenir un reforç de fora?
A veure, jo personalment, això és una opinió personal, jo penso que això s'hauria de fer des de l'escola, però actualment no es fa des de l'escola, no perquè no vulguin, perquè no es pot.
No es pot.
Perquè no hi ha especialistes. Jo penso que aquesta atenció se'ls hauria de donar als nens a dins mateix a l'escola i dins de l'horari escolar. Això és una opinió personal meva, perquè ja en tenen prou, com perquè encara sortir i haver de fer la reeducació. I a més que no... que tampoc és... el tema de la reeducació tampoc és cap gran cosa, que es necessiti cap gran especialització ni res. Vull dir, a vegades jo penso que una mestra d'educació especial formada i tal, doncs poden ajudar molt amb aquests nens fent un racó, per exemple. Un racó a la classe d'això i dir, mira, ara aquests faran aquest racó d'això, per exemple, uns que van més avançats, doncs aquests faran un racó d'això, els altres i amb aquests farem reeducació o aquest tipus de treball. Jo, personalment, sóc partidària de fer-ho des de dins a l'escola, però no es fa. i llavors no es fa perquè no es pot fer.
Ja.
No es pot fer teràpia dins a l'escola. Però sí que és... Ara que sabem tot el que sabem i tot això... Bueno, de fet, nosaltres ara que farem un seminari d'educació especial ens estem plantejant, que encara no està decidit, que el treball sigui aquest, fer unes caixes on per nivells d'intervenció, si hi ha un mestre d'educació especial, pugui agafar aquell material i fer com una reeducació. Perquè, a més, abans aquests nens tenien dret a unes beques d'educació especial que venien de Madrid, i ara no, ara han quedat totalment exclosos, en canvi pels TDAH sí. Llavors, clar, les famílies que no tenen recursos i no poden accedir a la beca perquè se'ls ha vetat i no poden pagar una sessió de reeducació que està entre 20 i 40 euros, doncs aquests nens se queden sense atenció. Per molt que li falguin les adaptacions a l'escola, que també està molt bé, totes les mesures compensatòries que se'ls donen i tal, doncs clar, és una llàstima.
I des de casa es pot fer alguna cosa?
Sí, sí que es poden fer coses des de casa, però jo penso que és millor que ho faci una persona especialitzada perquè a vegades... Bueno, és que depèn de com està el nen, de si es deixa, de si no es deixa...
I l'actitud que s'ha de prendre des de casa, perquè a vegades... Clar, jo penso que aquests crios, si se'ls està molt al damunt, se'ls rectifica constantment...
Molt bé.
Clar, fins a quin punt, no?
Sí.
És allò de dir, hi estàs al damunt o no hi estàs.
Exacte. Bueno, jo penso que quan a casa ens donen un diagnòstic de dislèxia o de dificultats d'aprenentatge de la lectura, el primer que hem de fer és explicar-los a la família bé què és això, què suposa, explicar-los als nens també. Jo quan són petits, i ho trobo jo, prefereixo que ho faci la família. No perquè no m'agradi fer-ho mi ni res. Penso que està molt bé de dir, bueno, ens passa això i sabem el que és i sabem com ajudar-te, no? Quan som més grans sí que m'agrada fer-los la devolució jo mateixa, de dir, mira, te'n recordes que vas vindre amb mi, te vaig explicar que miraríem això, doncs la cosa ha sortit així, no? Però el primer de tot a la família és informar-los, destruir mites, perquè clar, quan te diuen això doncs molta gent se planteja i és que encara hi ha molta gent ara que pensa que tindre dislèxia és igual a tindre un coeficient intel·lectual baix, per exemple, no? Destruir mites com aquests. Llavors oferir bibliografia a la família, associacions, no? Depèn com estiguin ells, demanar-los que es relacionin amb l'escola per fer més treball en equip, que controlin la seva ansietat, la seva pròpia ansietat davant la dificultat del nen o de la nena. Ells han de ser un recolzament emocional i social dels seus fills. I clar, si s'encasillen molt amb va, jo m'he documentat d'això i anem a fer tots aquests exercicis perquè tal, i deixen de banda de com ho està vivint aquest nen, doncs allí es pot crear un... Clar. Bueno, que no cal, que és millor cuidar...
Sí, a vegades ens hem trobat, no?, amb algun alumne de que ha creat com un rebuig a la lectura, no?
Total.
Per ser per com ho ha viscut la família, com
sí.
la seva dificultat, no?, els seus Exacte. Esforços i els resultats, doncs, bueno, potser
clar,
més fluixos dels esperats, no? I llavors surt aquest rebuig, no?
Sí,
que,
sí.
evidentment, és totalment contraproductiu.
Totalment,
dir, totalment. No?
I no n'hi ha alguns, n'hi ha molts que
ha
fan
molts.
Rebuig a la lectura, perquè és que un dels símptomes que, bueno, abans no l'he dit, quan un nen fa rebuig a la lectura, quan un nen no vol anar a l'escola i tu el veus, la mar de feliç, en un altre context, la mar d'espavilat, has de dir, a veure, aquí passa alguna cosa. Oh. I hi ha molts nens que fan rebuig a la lectura. És que és no en sé, no em surt, soc tonto. Bueno, això és el que et diuen els pares. És que,
clar,
diu
és que
això.
Per exemple, un nen així, no?, el fas llegir en veu alta davant dels altres i passa un apuro.
Ah, exacte.
Sí,
exacte.
Ah, i se sent, vull dir, que li baixa l'autoestima, però de
sí,
cop.
Sí, sí, sí.
I dius... Clar, jo penso que són detalls i coses que s'haurien de tenir molt en compte.
Clar, per això, o sigui, quan ens trobem amb un diagnòstic d'això, el primer que hem de fer és explicar bé què és el que passa a la família i al nen.
Clar.
Jo als nens els dic, això no té res a veure amb la teva intel·ligència. Tens una dificultat per accedir a la lectura, com que a l'escola tot s'aprèn a través de la lectura, però que tu no tens dificultats al carrer quan has de fer altres coses o quan escoltes i t'expliquen una cosa o entens, tal. Pues, una mica trencar tots aquests mites. I a vegades als nens els hi queda un descans, també, quan
Clar.
Els dius això. I la família, pues, amb els prejudicis que pugui tindre, n'hi ha que ho paeixen de seguida i vinga, va, agafem el toro per les banyes, i n'hi ha que els hi costa una mica més.
Bueno, per això que dius, no? Tenim falses creences que costa.
Exacte.
Desprendre't d'elles costa
Exacte.
Perquè...
Jo sempre els dic que és que som afortunats perquè és que jo fa 10 anys això no era així. Només fa 10 anys.
Només fa 10 anys.
I tant.
I fa 15 encara era pitjor, i fa 20 encara era pitjor. Llavors, doncs, bueno, ara ho sabem què passa, sabem què li passa al seu fill i sabem com ajudar-lo. Llavors, doncs, a vegades per les famílies és un alivio, i pels nens també, no? Quan li dius, no, tu no tens res de tonto, tu el que et passa és això, i ara sabem com ajudar-te, no? I això està, bueno, jo penso que és això, no comparar-los, tenir paciència i entendre també les famílies que l'abordatge no serà ni ràpid ni fàcil, perquè és una cosa molt lenta. És una cosa lenta que ells han d'anar fent, i sempre tindran aquella, no?
Sí.
Aquella diferència respecte a el que li pertocaria per edat i les...
I aleshores, si hi ha aquesta mancança i no pot seguir el ritme normal amb un curs... Mm. És aconsellable que repeteixi curs?
No, jo sóc partidària de que no, de que no repeteixi curs. Per què? Perquè aquest nen se posarà al nivell de la classe si repeteix curs, amb la lectura, parlant. Mm. És molt probable que el curs que ve, el segon trimestre, l'hagi atrapat amb ell. Llavors això és doble frustrant. Me canvien de grup, no me traguen del meu... I a sobre m'atrapen. El que hem de fer és adaptar-li les coses... No? Que no dic que en algun cas no sigui recomanable, no? Però bueno, si hi ha dificultats també afegides
d'altres
coses, no? Sí, però aviam, si aquest nen pot anar assolint tots els continguts i tal, i el que té és la dificultat de la lectura i l'escriptura, doncs bueno, anem per aquí, anem a adaptar això.
I llavors, quan parles això de les adaptacions, doncs des de l'escola, quines són les principals adaptacions que podem fer per atendre aquests nens o nenes?
Des de les adaptacions de l'escola, per exemple, doncs donar més temps per acabar les tasques. Com que necessitem més temps per decodificar, doncs donar-los una miqueta més temps, als exàmens o a les tasques. Reduir la quantitat de tasques o de preguntes als exàmens. Si jo vull valorar si aquell nen sap aquell contingut o no el sap, no cal que li pregunti de tres maneres diferents.
Clar.
Li pregunto amb una i ja ho veig.
Sí, molt bé.
Donar l'oportunitat de fer els exàmens orals, per exemple. De medi o de socials, no? De llengua no, però de medi i de socials... Pues...
Que en cas del medi no avalues, no? En
exacte.
Aquest cas la lectura o la...
Exacte. Mm-hmm. Exacte. Llavors, per oferir-li, o si veiem que ha tret una mala nota i sabem que és un nen que s'ha esforçat, que ha estudiat a casa, a més ens ho ha dit la seva mare i tal, pues agafem el mateix i li fem oral i ja veuràs com treu un resultat molt més bo que no pas si ho fa escrit. Llavors també donar, ja quan són més grandets, cap a 5è, 6è o ja la ESO, donar esquemes, mapes conceptuals. Que quan nosaltres anem a fer un curs i ens donen les diapositives del curs, anem apuntant allà les nostres notetes i ens va superbé, pues amb ells també, perquè tenen dislèxia. Llavors, pues, si els donem un mapa conceptual de tots els conceptes, ells poden anar anotant les cosetes, pues ens estalviem tot, problemes d'organització i tot això. Llavors també potenciar l'ús de recursos tecnològics. A partir de cicle superior se recomana, quan són més petits no, perquè clar, puja el volum i la complexitat de les coses que han d'estudiar, i no forçar a llegir en veu alta, el que deies tu, Dolors.
I per exemple, rectificar-los?
Rectificar-los depèn de l'objectiu que tu tinguis.
Va.
Si el teu objectiu és que aquest nen deixi de fer aversió a la lectura, per exemple, amb un nen que fa molt rebuig a la lectura, no el corrigeixis. Lo que estem buscant, no, és una estona agradable i buscant que cada vegada l'exposició a la lectura sigui més llarga. Llavors, si és un nen que fa molt rebuig a la lectura i que està molt creuat amb allò, doncs no el corregim. Què volem? Que agafi velocitat lectora? No el corregim. Si s'equivoca, doncs que s'equivoqui.
Yeah.
Ara, si el que volem és corregir la precisió, llavors sí que el corregim, si volem que guanyi precisió, o sigui que si comet un error, doncs llavors, però clar, el nen ha d'estar preparat. Llavors també, quan si estem fent una lectura compartida, per exemple, com a pares, amb ell, i veiem que s'equivoca, podem pactar amb ell en comptes de dir, no, quan els nens s'equivoquen, sempre diem no, la primera paraula, doncs en comptes de dir no, doncs pactem amb ell un sorollet a la pàgina, si estem en silenci, doncs podem fer un... I llavors ell ja sap, un sorollet, i ell ja sap que ell ja s'ha equivocat i que ha de corregir, no? Buscar cosetes així. Però depèn de l'objectiu que tingui.
Yeah.
Sobretot si fa molt rebuig a la lectura, corregir-los cada paraula que diuen malament és fatal, perquè clar, cada vegada és com li caigués una pedregada, pobres. Bueno.
Sí.
I llavors també valorar lo de les lectures obligatòries. I oferir llibres de lectura fàcil, que això és una iniciativa que va sortir, bueno, no només pels nens amb dislèxia, sinó per tipus de discapacitats, i llavors són lectures que tenen glossari al costat, que la lletra és més espaiada, que te marca amb negretes algunes coses. Bueno, són llibres que et faciliten la lectura. Llavors, pues, bueno, si els nens a secundària s'han de llegir, no sé, pues una lectura obligatòria, pues mira si hi ha la versió amb lectura fàcil i que ells puguin fer això. Val? O els audiollibres. Llavors també donar més valor a la forma, pactar amb ell quines faltes penalitzarem. Per exemple, en anglès no cal penalitzar en cap. I, bueno, després us explico per què. Però, per exemple, a medi no cal penalitzar les faltes. I a català anem a veure quines, pactem quines t'has d'esforçar per fer-les bé, no? Llavors, assegurar-se que entès les preguntes de l'examen, no? Perquè igual ell, si no llegeix punts i no sé què, i...
Clar.
Doncs llavors, clar, igual ell no l'entén.
Intentar que els enunciats també siguin curts i clars, no?
Exacte.
Que no hi hagi massa...
O marcar amb negreta, o subratllar alguna cosa, o simplement diu com una mesura universal, no només per ell sol, llegir l'examen per tota la classe, no? Que llavors ell ja no es fa diferent aquí, és una mesura per tot, és
clar,
una mesura universal.
Clar.
Llavors, adequar el format del contingut de l'examen, per exemple, posar lletra 18... I posar-ho més espaiat, no? Que a vegades jo arriben les fitxes de l'escola dels meus fills que dius, ni jo, no? Per facilitar la comprensió i la legitimitat. Llavors també a llengua d'estrangera, el que us deia, prioritzar activitats d'aprenentatge i d'avaluació orals. Per què? Perquè, per exemple, l'anglès o el francès són llengües molt opaques, molt. La nostra és molt transparent, perquè la nostra, cada so té una grafia, és
sí,
molt fàcil.
Sí.
Com a molt te trobes pues, la K i la C i la, no sé, i la Q, que tenen el mateix so. Però en general, cada lletra té una grafia, però en l'anglès no, i en el francès tampoc. Llavors, clar, amb aquells nens comencen a activar la via fonològica d'accés i no s'aclaren. Llavors, aquests nens són perfectament capaços d'aprendre l'anglès, però d'una altra manera. I en llengües tan opaques, doncs no els hi comptem l'ortografia. Mirem que faig la correspondència sografia bé, segons el nostre idioma, i ja està. I llavors, bueno, això que el poden aprendre perfectament, però a nivell escrit, doncs, al ser una llengua tan opaca, doncs els nens amb dislèxia tenen molta dificultat. Una mica des de l'escola el que podem fer és això. I, bueno, com més mesures universals per abarcar totes les dificultats de l'aula, perquè és que no hi ha un nen igual que un altre. Hi ha un dislèxic, o dos o tres, llavors hi ha un nen que té un dèficit d'atenció, hi ha un altre nen que té unes altes capacitats, hi ha un altre nen que resulta que estan passant una situació molt complicada a casa, hi ha tantes diferències, és que no n'hi ha cap allò de dir, mira, aquest és el...
Sí, sí, el mestre ha de fer malabarismes.
Exacte, per això parlem de mesures universals, perquè... Fes una mesura que arribi al màxim de nens possible. Si a més després ens hem de posar amunt perquè amb allò no en té prou i hem de fer alguna adaptació de més a més, doncs ja la farem. Una mica això.
I en aquest nivell també se segueix a secundària? O si vosaltres ateneu les escoles de primària i també aneu a secundària? Per exemple, els casos que hi hagi a nivell de secundària també seguim una mica aquest mateix criteri i...
Sí.
I assessorament.
Sí, el que passa que en altres a la secundària, com que ara han dotat els instituts d'orientador educatiu, val? Tenen el seu psicòleg, i llavors també tenen, molts centres tenen CIEI, que és una unitat de suport a l'educació especial, llavors s'ho fan tot molt ells, però nosaltres hi anem menys als instituts que no hi anàvem abans. Però bueno, se'ls fa un traspàs i llavors a mi m'arriben casos de valorar de dislèxia secundària, per exemple, que són nens d'aquells formiguetes que a més s'han compensat molt bé, però resulta que a tercer d'ESO, ostres, no se n'en surten. Veuen que no, que va pujant el volum de complexitat, el volum de quantitat de coses que han
el
de fer.
El percentatge d'aquests deu ser baixet, no?
Sí, perquè
fins a tercer d'ESO no detecta aquestes dificultats. Clar, suposo que són nens que compensen molt per altres estratègies que van desenvolupant, no?
O és molt lleu o s'ha compensat
moltíssim.
Però normalment, normalment ho trobem gairebé tot, jo diríem un 95% ho trobem a primària, llavors algo surt a secundària. Però sí, nosaltres ho fem i llavors el que és l'atenció, doncs, clar, aquestes persones que han a l'institut, els orientadors educatius, i la CIEI i tal, i si necessiten el nostre assessorament també, són qui s'encarreguen una mica de coordinar-se amb els professors perquè aquests nens tinguin les adaptacions que necessiten.
I llavors, Montse, les proves que existeixen d'avaluació externa, no?, que en diem, com competències bàsiques, tant a primària com a secundària, com la selectivitat, tota aquesta sèrie de proves, Estan contemplades aquestes necessitats d'aquests alumnes? Bueno, com pensar-ho amb temps, amb manera de correcció i tot això?
Sí, però només una mica. Encara estem molt lluny del que... Sí, hi ha coses que no tenen sentit, no? Perquè una mica el que explico jo avui és una mica la línia que porta el departament, que jo treballo pel departament i és la línia que porta el departament. Però llavors hi ha, bueno, aquestes contradiccions, que llavors han de fer les proves de sisè, que clar, jo no sé per què fan servir aquestes estadístiques, suposo que són per amb ells, no? No sé si ho contemplen això ells ja quan fan el buidat del que passa a cada escola, m'explico?
Bueno, nosaltres, jo el que sé és, no, és que quan tu inscrius els nens de sisè per fer les competències bàsiques, sí que pots marcar aquells nens que tenen dificultat en la lectura i se'ls dota de mitja hora més,
si no vaig malament. Ja està. Però no se'ls canvia ni se'ls posa negreta, ni se'ls... No, hi ha unes normes una mica rígides en quant a com s'ha de dur a terme l'avaluació, sí, és veritat. Mm. A més, no, rebeu una... ve un inspector i us explica tot com s'ha de fer, tal i qual, que és com una mica rígid.
Clar, s'entén, no?, que per una banda els criteris siguin igual a tota Catalunya en aquest cas, doncs perquè puguem comparar els resultats o fer una línia, no?, una estadística, però clar, potser hauria d'haver com doble estadística, no?, per els nens que tenen aquesta dificultat i nens que no. I en el cas de selectivitat, aquest sí que el desconec.
Sí, hi ha un tribunal específic.
Ah, sí.
Sí, hi ha un tribunal específic i llavors, clar, el que passa que, bueno, abans amb aquests nens se'ls feien uns plans individualitzats, metodològics, que es deien, i clar, i ara diuen que no, que s'han de fer mesures universals i com menys plans individualitzats millor, i resulta que quan van a la SELE han de demostrar que durant els 2 anys de batxillerat han tingut un pla individualitzat. Bueno, contradiccions d'aquelles, llavors és igual, no es passa res, se'ls fa el pla individualitzat i llavors a la SELE, si ells volen, pues, ho poden anar amb adaptacions. Per exemple, no se'ls corregeixen l'ortografia de segons quines matèries i tal. Sí.
Molt bé, pues no sé si tens alguna pregunta més, Montse?
Segurament ens en sortirien unes quantes, perquè és un tema que clar, a les aules ens els trobem, no? I per tant és una cosa que, bueno, que interessa, no? Penso.
El temps ja se'ns està acabant, bueno, segons el Jordi, ja hem acabat. Et volem donar les gràcies, Montse, per haver col·laborat en aquest programa, per donar-nos tota aquesta informació, que jo penso que és molt important per això, no? Perquè com més va, sense dir, doncs, més casos de nens, i a vegades pot produir una certa angoixa per part dels pares per no saber massa què fer, i penso que ens has donat moltes orientacions i val la pena. Nosaltres donem aquí ja per acabat el programa L'Art d'Educar i donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i dimarts a les 6 de la tarda, que repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Jordi Soldevila i jo mateixa, el Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana.